Hola, bon dia. Això és Saltamuntanyes. Es presenta aquí Pere Llinares a les ones de Ràdio Falset, un altre mes. Aquest programa és el mes de març i, bueno, us farem primerament el sumari. En primer lloc tindrem un parell de curses per presentar-vos als corredors de Falset i del Priorat i, bueno, els van estar el mes passat, com bé vareu saber, van tenir un convidat de la cursa de Ginestar, el qual, bueno, ens ha enviat aquí unes impressions seves.
Bueno, des de tota l'organització estem molt contents de com ha anat tot. Hi ha hagut una forta afluència entre la cursa i la marxa i, bueno, creiem per les primeres impressions de la gent que ha anat arribant, doncs que estan bastant contents i també hi ha un bon... Ara hi ha una bona teca, que també això és d'agrair, i, bueno, en general, molt positiva, molt positiva.
Molt bé, doncs engeguem. Bueno, vàrem tenir... bueno, un servidor, Raúl García, Rafael García Roig, van estar en la cursa de Ginestar i, bueno, finalment les impressions van ser molt bones, ja que van col·locar tres corredors entre els 20 primers. I, bueno. Llavors, a continuació també, bueno, ja una setmana abans, diguem-ne que m'he colat, van tenir a Raúl García, Jordi Rofes, Armand Pi, el debutant Gelong en la cursa de Miravet, una cursa ja consolidada del Campionat de Catalunya. I, bueno, llavors les impressions van ser molt bones, tot i que Jordi Rofes ens contava que ho va passar una mica malament pel genoll i va haver de plegar 500 metres només de sortir. Molt bé. I, bueno, i a continuació ja seguim amb Montse Cascalló, que ja és una persona consolidada en això del món de l'esport. Bon dia, Montse, què tal?
Bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-me al programa.
Molt bé, doncs passem a fer una miqueta 5 cèntims als radioients, perquè diguem-ne que ets una convidada bastant excepcional aquí en Ràdio Falset. Diguem-ne que és un honor, un plaer tenir-te, perquè ja és una persona que t'has desenvolt perfectament en els mitjans radiofònics, inclús televisius. I, bueno, anem a veure qui és Montse Cascalló. Montse Cascalló és una persona molt afable, que la conec personalment, i que, diguem-ne que després d'estar 20 anys, ella és enginyera química de formació, i estar 20 anys dins de, més de 20 anys dins d'IBM, va decidir donar un tomb a la seva vida, va marxar als Estats Units, on es va formar amb un màster internacional en coaching. No sé si m'he deixat alguna cosa, suposo.
Bueno, sí, me vaig formar en coaching per ajudar les persones a treure el seu potencial i després em vaig formar també en psicologia de l'esport. Vaig fer màsters de psicologia de l'esport per dedicar-me més al treball amb esportistes i amb entrenadors, que és el que jo em dedico fonamentalment, ajudar esportistes i entrenadors a millorar el seu rendiment i a tenir més satisfacció amb el seu esport i la seva vida en general.
Bueno, en principi, aquest programa, diguem-ne que no tenim molta intenció d'estendre's el que és bueno, tota la trajectòria i la formació de Montse, és a dir, vosaltres la podeu trobar tota, detalls de tot el que és aquesta empresa que és M-Coach, que no només toca l'esport, sinó que toca coaching empresarial, mentor coach, formació, vale? Tots aquests punts es podeu trobar en mcoach.cat o mcoach.es.
Sí.
Molt bé. Llavors, bueno, en principi, bueno, Montse, aquí, evidentment, el que toquem és de l'esport i, bueno, ja hem vist que, bueno, ets una persona que t'has format dins del món del bàsquet i has portat un equip de bàsquet. Molt bé. Jo, de vegades, comentant pel carrer, parlant, veig que hi ha una mica una confusió originada pels mitjans de comunicació entre la figura del coach i l'entrenador. Ens pots, resoldre aquesta confusió?
Sí, de tot. I tant. Fixeu-vos, mira, en veritat és una confusió que té un origen, no? L'origen és que la paraula del coach, que és el que es fa servir ara i que es fa servir molt en el món empresarial, com una persona que ajuda al desenvolupament, moltes vegades del lideratge o de les habilitats, o també el coach aquest que treballa amb l'entrenador o amb l'esportista des d'un punt de vista més mental, de les habilitats mentals, que és el que jo faig ara, en principi tot això ve del món del coaching, que és el món de l'entrenament. i comença justament als Estats Units en els anys 70 amb un entrenador de tennis, justament, que es deia Tim Galway, que va començar a mirar formes d'entrenament més efectives. O sigui, com podia entrenar els seus esportistes per ajudar-los més a desenvolupar el potencial. I aquesta forma, que fonamentalment està basada en no treballar tant allò que està malament, sinó aprofitar més el que està bé i preparar-se mentalment per estar de la millor manera possible per afrontar la competició, no? Tot això després es va anar també aprofitant en el món de l'empresa, però va seguir el nom de coaching perquè venia del coaching de l'entrenament. Llavors, realment, ara és una mica confusió entre coach i coach, però és que ve del món de l'entrenament esportiu, encara que es faci servir fora de l'entrenament esportiu, no? És aquest tema de desenvolupar el potencial de la persona, que és el mateix que fa un entrenador, no? Ajudar-li a treure el màxim d'ell mateix.
Claro, és a dir, que aquí hi ha uns matisos que fan que la diferència siga això, és a dir, per l'experiència que tinc jo, no? Es veu com, diguem-ne, acompanyes una miqueta i traus el potencial de tot el que hi ha en l'esportista, el mateix que en l'empresari. Uh-huh. Val? Aquí jo he llegit i m'ha semblat que tenim fins i tot aquí una persona de dins de l'empresa que és l'export manager de la cooperativa Falset Marçà, qui és un dels teus testimonis dins de bueno, les persones en les quals has treballat i que dona el seu testimoni i la teua web. Molt bé. Montse, pues, a mi me dona, bueno, que coaching evidentment és una paraula indissociable amb el canvi i que de vegades aquest canvi costa. I, bueno, aquesta pregunta, per què la gent és tan reàcia a canviar?
Bueno, aquí podem dir que nosaltres tenim uns mecanismes mentals, d'acord?, ens ajuden a que les coses segueixin com estan, no? Són una manera de funcionar que en general fa que els canvis sempre els mirem amb una certa aprensió. Això, en veritat, ens ajuda en molts moments de la vida, perquè si tot el rato estiguessin canviant, tindríem una gran inestabilitat, d'acord? Ara, què passa quan hi ha una cosa que no funciona bé o simplement volem que funcioni millor? Llavors és quan necessitem el canvi. I quan necessitem aquest moment de canvi, perquè n'hi ha alguna cosa que volem que sigui millor, que sigui diferent, o que no està bé i volem canviar, en aquest moment hem de ser capaços, d'alguna manera, d'enfrontar-nos a aquests mecanismes mentals que s'oposen en general al canvi. Llavors, la millor manera de fer-ho això és a través de l'acompanyament d'una altra persona. I ha de ser un acompanyament d'una persona que, d'alguna manera, et doni suport, t'ajudi a connectar-te a les teves fortaleses, a estar ben connectat a per què vols fer aquest canvi, o sigui, quina és la visió, quin és el somni que estàs tu perseguint per arribar allà, i llavors és quan el canvi es fa possible, perquè com a humans tenim aquesta tendència natural a oposar-nos al canvi, que com tu molt bé has explicat, Pere.
Molt bé. Llavors, bueno, ja anem a donar vaig a cedir el protagonisme als nostres col·laboradors d'aquí de Ràdio Falset, i bueno, en primer lloc tenim a Josep Benatges, que és el subcampió del circuit de les Terres de l'Ebre, el van entrevistar, és una persona, diguem-ne, ja vaig comentar que és com un campió moral, i ell, bueno, que és un corredor que, diguem-ne, que està ara en transició de les mitges maratons a les ultratrals, i ens planteja Josep Benatges, del club Cabrafeixet, el Perelló.
A veure, per preparar una prova de llarga distància, una ultra, se necessiten moltes hores d'entrenament, de quilòmetres, de volum. Però si tan important és el factor psicològic, per què no se dedica tant de temps a entrenar-lo? Hi ha algun mètode per entrenar la ment? Vinga, gràcies.
Exacte. Bueno, jo diria que, per exemple, en les curses llargues, com pot ser les curses de muntanya, o pot ser una marató, o pues, un Ironman, o una prova de trial, no? Tot aquest tipus de curses, són, al ser molt llargues, donen molt temps mentre estàs fent la cursa perquè tu pensis, en el teu cap van passant idees diferents, i és evident que aquestes idees a vegades ens ajuden o a vegades fan tot el contrari. Per exemple, posem un maratonià, no? Un maratonià és conegut que en el quilòmetre 31, 32, 33, es troba el famós mur, no? El muro.
El mur.
Llavors, la gran diferència és quines idees n'hi ha en el cap d'aquesta persona. És a dir, la persona que arriba al muro, què està pensant? En el seu cap hi ha idees del tipus, uf, porto 33 quilòmetres, això és horrible, encara me'n queden 9 i ja no puc més, no puc amb la meva ànima, ¿vale? I quan hi ha aquest tipus de pensament és quan un abandona i és un mur, o comença a tenir un tipus de pensaments del tipus, vinga tu, ja he arribat fins al 33, va, ara un a un, va, fins al 34, un esforç fins al 34, va, ja tinc un mes al sac, vinga, fins al 35, ja tinc un mes al sac. Clar, aquesta manera de pensar una a una altra és evident que determinarà que la persona estigui en condicions mentals d'acabar o d'enretirar-se de la marató. Però això és una cosa que ho té que haver entrenat abans. Té que haver trobat quins són els seus pensaments adients. Té que també haver fet una previsió de tota la cursa, sapiguent ell què és el que ha entrenat, on podrien estar els punts de conflicte i quines eines, quins recursos té ell per, en aquell moment, quan se'ls trobi, superar la cursa, d'acord? Sí. Això és en el moment de la competició, però a part no sols la competició, també durant el temps d'entrenament, moltes vegades doncs, hi haurà un dia que farà mal temps, que hi haurà una cosa o altra, li farà mandra d'anar a entrenar, o es començarà a notar les lesions, llavors és necessari tenir molt present a l'objectiu. És a dir, hi ha una sèrie de coses que és com ens posem nosaltres, en quina disposició mental, en quant a pensaments, també a les emocions que sentim, cara a entrenar, cara a la cursa, perquè aquestes coses impactaran en com està el nostre cos, l'energia que sentim, la disposició per fer una cosa o no. I això és una part d'entrenament, igual que s'entrena doncs, el físic i com més hores entrenes doncs, millor vas preparat, o podíem entrenar inclús el que és la tècnica de carrera. Hi ha esports que diguem que són més tècnics i tenen més preparació tècnica, no? Però bueno, alguns atletes doncs, també treballen no? amb una millor tècnica de carrera, puc optimitzar millor i em canso més o vaig més de pressa. No? Doncs igual que es pot treballar doncs, aquesta vessant tècnica de l'esport i aquesta vessant física, que els corredors normalment és la vessant que més atenció li donen, de fer un entrenament, de vigilar el que menjo, i jo els diria, heu de vigilar també com dormiu, no? que és una cosa que normalment està molt oblidada pels corredors i té un impacte tan gran o més que com ens alimentem, val? Com dormim, però tot això és la part física, doncs a la més de tot això està la part mental, o sigui, com està la meva ment? Està òptima? Està en un estat òptim per entrenar? En un estat òptim per afrontar la competició? O no ho està? I aquí estem, no? En el món aquest del coaching, el que fem és preparar la ment, ajudar l'esportista a tenir la seva ment en un estat òptim pels entrenaments i també pel dia de la competició.
Sí, el tema de la son, ara m'ha vingut alguna cosa que estava comentant amb un amic de Castelló, claro, ell ja ha fet curses més grans com el Trail de Montblanc o el Milà, que són 160, 170 quilòmetres, i a vegades parlàvem quan encara coincidien en curses més petites, no? Fins a 60, 70 quilòmetres, en lo mal que dormien el dia abans. I, bueno, per això ara he vist aquesta...
Sí, i, bueno, aquí ara estem parlant del dia abans, que poden tenir nervis, i és evident que aquí és també important a vegades pues, aprendre alguna tècnica de relaxació, sobretot basada en la respiració, la distensió muscular, que permeti, doncs, pues, quan un es posa al llit, doncs està més relaxat i llavors, per tant, dormir, no? Però ja no solament estem parlant del dia abans de la competició, que és important, sinó que estem parlant en general, no? Perquè ara ens trobem molta gent que, pues, per temes de feina o el que sigui, potser acaba molt tard del vespre, després entrena, i aquest entrenament és a costa de les hores de son. I acaben dormint a lo millor 6 hores o 7 hores.
Claro.
Bueno, poden haver persones que 7 hores o 7 i mitja està bé, però 6 o 6 i mitja no. Llavors, qualsevol esportista del rendiment o que està en un esport de competició, ho sap que la seva son és tan important com les seves hores d'entrenament o com el seu menjar, i per tant vigila de dormir les 8 hores o les 7 hores i mitja o les que ell tingui que dormir, no? I això és un espai que normalment és molt desconegut pels corredors. Clar, la son té impacte en el rendiment esportiu i també té impacte en altres coses, no? Que és com, per exemple, la facilitat d'anar a agafar després refredats o enfermetats, i per tant també que ens impactaran en que tinguem menys hores d'entrenament i anem menys preparats. Llavors, tu has obert aquí un espai, no? Que és important, que és el de la son.
Molt bé. Llavors, una altra corredora d'aquí del Priorat, Neus Balaguer, que és una corredora d'aquí de Gratallops, que organitza de la cursa de muntanya d'aquí de Gratallops, ens comentava...
M'agradaria saber quin és el rol dels pares a l'hora d'influenciar en els joves que estan practicant esport, doncs la pressió que pot exercir el fet de que moltes vegades els hi exigeixen més que disfrutin fent esport, que competeixin fent esport. Gràcies.
Bueno, això jo diria que és un espai de desconeixement general dels pares, no? Això és un problema, tu dius, en les curses dels nanos, es veu a tot l'esport, sobretot en el futbol i el basquetbol, que hi ha molts nanos jugant, els pares a les pistes, ja no solament, per exemple, com criden a vegades i d'una manera molt poc adequada, molt poc adient als arbitratges i tot, però sobretot quan els nanos surten de la pista, la gran pressió que tenen dels pares, no? Amb bronques perquè no ho han fet prou bé, perquè no s'esforcen, o tu puedes más, coses d'aquest estil. Clar, els pares en aquell moment no se n'adonen que amb aquest tipus de comentaris, que potser els fan per... segurament, perquè ells pensen que s'hi ajudaran el seu fill, o potser ni s'ho pensen, l'únic que estan fent és posant pressió al nano i fent que per aquell nano la pràctica d'aquell esport sigui desagradable, perquè el nano fa la seva cursa o fa el seu partit i després el que té és una bronca o unes paraules no agradables del pare. Què és el que passa? Que aquest nano ho fa mentre és petit, però quan arriba a l'adolescència i és una mica jove, doncs troba altres espais que per ell són millors, on gaudeix més. Llavors, clar, si a nosaltres ens agrada que els nostres fills practiquin esport i pensem que l'esport és un bon espai, perquè ho és, perquè és un espai d'aprendre's, esforçar-se, superar-se, conviure amb altres persones, és un espai d'aprendre valors, el que hem de fer quan són nanos, quan són petits, i estem parlant fins que tenen ben bé 12 o 13 anys, com a mínim, és afavorir que ells gaudeixin fent a l'esport. Si ells gaudeixen, quan siguin grans, llavors ja s'esforçaran quan els hi toqui treballar preparació física i ja faran el que els hi toqui fer. Però de petits, l'únic que hem de fer és gaudir i els pares reconèixer-los-hi que quan ho fan bé, animar-los, si un dia han perdut una cursa o el que es digui, dir-los-hi no passa res, entenc que et sentis malament, tothom es sent malament, però ja veuràs com vindrà una altra cursa i ho podràs fer millor, animar-los, aquesta funció d'animar-los és la funció que toca els pares, no? Però no la funció d'exigir-los o de fer d'entrenadors, com a vegades volen fer, donar-los instruccions tècniques, perquè això l'únic que fa a la llarga és que aquest nano es cremi de l'esport i quan arribi als 14, 15, 16 anys, doncs l'acabi abandonant, no? L'acabi abandonant perquè és una experiència que no és positiva per ell.
Molt bé. A ver, ya aquí, bueno, Kiko Solórzano, que es, ens comentava que és un reusenc afincat a Falset, és llicenciat en INEF, personal trainer i és especialista en pàdel al Reus Deportiu i, bueno, i actualment, bueno, no fa ni un any, va fer 70è en el seu debut a l'Ironman de Barcelona, em proposava, diu, que li proposaries a un corredor que ha entrat en estat de poca motivació i li costa entrenar amb regularitat?
Val. Mira, el primer faria, li diria és per què entrena, què li dona a ell a l'entrenar, o sigui, reconnectar-se per què està entrenant, no? Quina és la raó que el porta a ell a entrenar. I a lo millor recordar que ell entrenava pues, perquè s'ho passava bé amb els amics, perquè era un espai on ell veia el que evolucionava, però aquesta és una part fonamental, perquè nosaltres la motivació, més enllà d'aquestes motivacions que puguin ser externes, com guanyar una medalla o que em reconeixin al poble, la motivació estable és la que ve d'un mateix. I aquesta motivació d'un mateix ve de tenir un somni, algo que un vol arribar a mig, a llarg termini. Llavors, la primera pregunta d'una persona que ha perdut motivació és què vols fer tu amb això? Quin seria el teu somni? On voldries arribar? I si aquesta persona no té cap somni amb això, probablement és un moment de replantejar-se si ha de seguir corrent o no. Però a vegades el que passa és que en el dia a dia perdem la reconnexió amb el nostre somni, que el nostre somni era arribar un dia a córrer aquella cursa, arribar a intentar classificar-me per aquell campionat o ser capaç de córrer aquesta carrera. Sempre és un tema de reconnectar-se al somni personal. no? I veure si aquest somni encara segueix viu, o n'hi ha un altre somni que valgui la pena, o no hi és. Perquè si no tenim el somni, la motivació no s'aguantarà mai. I és un tema moltes vegades a reconnectar aquí.
Molt bé. Llavors, a veure, sí, bueno, una pregunta així bastant còmica, però que també, bueno, que no em falta l'humor, que és un corredor de mitges maratons, és un màster del Club Triatló La Vila d'Alacant, que, bueno, que el seu grup de traileros, bueno, trialeros, perquè ens fan triatlón, ens pregunta que diu que quina necessitat tenim d'estar tirats pel monte tantes hores. Diu, si té regla això.
La necessitat d'estar tirat pel món tantes hores? Bueno, això és una bona pregunta. Hi ha molta gent que es pregunta què està passant, no? De què està creixent en el tema dels corredors i els corredors de muntanya, no? Jo crec que justament el corredor de muntanya convergeixen dos coses, dos línies que estan passant i que podrien ser una mica l'explicació, i cada un ha de trobar si en el seu cas particular és o no. La primera és que estem vivint en un món que estem molt allunyats de la natura, sobretot la gent que viu en ciutats més grans o més petites, no? O encara quan estem, la gent que viu en un poble, doncs moltes vegades passa molt temps, doncs, dintre d'una fàbrica o dintre d'una casa, però està poc en contacte amb la natura. Llavors, el que són les curses de muntanya és la gent que el que recupera és una mica el contacte amb la natura. Això se li junta aquesta part de la falta de reptes, no? Moltes vegades, per la feina, perquè no ens ho possibilita, no tenim la possibilitat de tenir reptes, coses que siguin un repte que ens empenyi a tirar endavant. I hi ha molta gent que funciona per reptes, li agrada tenir reptes, i ens posar-se el repte d'acabar aquella cursa de muntanya, estar preparat per fer-lo, o quedar entre els primers, o qualsevol cosa d'aquestes, és un repte. Llavors, clar, les curses de muntanya ofereixen les dues coses. La possibilitat de posar-se un repte personal, cada un el que li vagi bé, i la possibilitat de connectar-se amb la natura, no? Llavors, aquesta seria una mica l'explicació per a aquest corredor d'Alacant que diu quina necessitat n'hi ha de que estem tantes hores fent brincs per la muntanya, no? Doncs, pues, bueno, ve una miqueta d'aquí, no? És el sentit de l'origen, de per què està passant.
Molt bé, i ara anem a veure el tall de veu de que ens ha deixat Rafael Mosseguí per WhatsApp, que és un corredor que l'any passat va quedar quart del circuit de les Terres de l'Ebre, i aquest any va molt bé, va molt fort. Uh-huh. A veure si se sent.
Molt bé.
Uh-huh. Hola, bona tarda. Mira, la meva pregunta és, quan correm una ultra-trail o una carrera llarga, realment com ens afecta psicològicament i realment ens fa més forts tal com sembla? Moltes gràcies.
Val. Bueno, és una pregunta, sí, que té les seves parts. Tu em dius si fer una ultratrail ens fa més fort psicològicament o com ens afecta.
Me matisava, sí. Disculpa, Montse, me matisava que, perquè jo li preguntava, és una mica abstracte, que ho situés en el temps. I em va dir que durant i després de l'ultratrail, ¿vale? Perquè això n'hi ha, sí, que sincronitzar això.
Vale, mira, durant i després. Durant de l'ultratrail, el que et dona és un espai d'autoconeixement de tu mateix, no? I qualsevol cosa que et doni autoconeixement de tu mateix és algo que et fa més fort psicològicament, no? Et porta petits reptes del cada dia on tu pots aprendre. Ara, per això què cal? Que tu vagis fent petites autoreflexions, no? És a dir, aquesta ultratrail té tot un espai de preparació, i en aquesta preparació probablement tu tens que dividir-lo en petites fites, moments intermitjos. En aquests moments intermitjos has de parar-te a pensar i reflexionar. Què estic aprenent de mi mateix, no? Que sóc capaç de fer això, que sóc capaç de portar un entrenament, que potser aquí em falta consistència i necessito alguna eina nova o necessito apuntar-me en un lloc. O sigui, tot el període d'entrenament és un període d'aprenentatge, sempre que ens parem en determinats moments a fer reflexió, que això es pot fer amb un coach o pot fer un mateix, no? Però donar-se aquests espais de reflexió. Després, la cursa, a l'haver acabat una cursa, és evidentment un espai on tu tens la percepció de que has sigut capaç d'assolir un repte que t'havies proposat. I això sempre fa més fort, no? Sempre que nosaltres assolim un repte, sigui un repte personal, sigui un repte professional, sigui un repte esportiu, ens fa més forts. Primer perquè podem mirar enrere i dir, ostres, jo m'ho vaig proposar, tenia les meves dubtes, però currant, treballant, no?, amb el meu esforç i amb tot el que he fet, he sigut capaç d'assolir-lo. I això ens dona una fortalesa per després abordar altres reptes en la vida que ens posaran, que potser no tenen que veure res amb l'esport, no? Llavors, en aquest sentit, podem dir que preparar i córrer un altre trail realment ens fa més forts psicològicament, tant durant el període d'aprenentatge com després. I quan dic després, et diria fins i tot si al final nosaltres no hem assolit el repte. Imagina't que al final no has pogut fer l'ultra trail perquè hi ha hagut una lesió a últim moment o qualsevol cosa. Si tu ets capaç de partir d'allò, no esforçar-te psicològicament solament, evidentment tindràs un moment que si no ho has assolit et sentiràs malament, sinó una vegada passada aquesta primera emoció més negativa, parar-te i pensar, a veure, què hi ha après jo afrontant aquesta competició? Sols pel fet d'haver intentat aquesta competició, tu tens un espai d'aprenentatge per tu mateix que et fa més fort. Val? Llavors, la clau és ser capaç de fer-nos preguntes per treure aprenentatges. Aquesta és la clau, no? Però haver-lo fet buscant d'assolir un repte, com és un ultra trail. Si no tenim un repte, doncs clar, no tenim aquesta oportunitat de ficar-nos aquest tipus de preguntes que ens donen aquest tipus d'aprenentatges i ens fan més forts.
És per això que jo veig molt encertat de vegades tot el que és com desenvolupes tu el món empresarial, el món esportiu, perquè n'hi ha molts de paral·lelismes. Sense anar més lluny, algun dia que comentaven això de, per exemple, que en Amèrica, si una empresa fa fallida o erres, això se valora. Tot el contrari que ocorre a l'estat espanyol o en Europa. I pues aquí se pot aplicar, per exemple, els ultratrails. Si un abandona un ultratrail, pues bueno, la següent vegada s'entrena millor i sap que pot fer-ho. O sigui que és perfectament compatible. Bueno, i bueno, aquí ens queda només, bueno, José La Torre, que és un corredor del Club d'Excursions de Priorat, bueno, ha fet una pregunta que ja ha quedat contestada, que era sobre el percentatge del cos i de la ment i com entrenar la ment, i només nomenar-lo perquè ens ha demanat.
I ja ens hem anat de temps, no?
Sí. I perfecte, hem entrat de temps en el programa. Montse, moltes gràcies a tu, a mcoach.cat, és la web de Montse que podeu consultar en qualsevol moment, podeu posar-vos en contacte amb ella, teniu fins i tot una sessió gratuïta de coaching perquè ho proveu. Jo personalment, igual que molta gent que hi ha testimonis, us ho recomana. I res, Montse, moltíssimes gràcies pel teu temps, per la teva simpatia, i bueno, deixa el micròfon obert perquè diguis el que vulguis.
Bueno, doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Jo us convido també una mica a explorar, si voleu entreu a la web i mireu una mica el que és això del coaching. Us convido a preparar-vos mentalment si el que voleu és gaudir més de les curses i treure millor rendiment, d'acord? Bueno. Doncs moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé el programa i molt bé les curses de tothom.
Moltes gràcies, Montse. Una abraçada molt forta. Vinga.
Una abraçada.
Salut. Vinga. Adeu.